Et donaré la paraula, però és que tenim en línia el professor d'Economia del Transport de la Universitat Rovira i Virgili, el Ricardo Flores Fillol. Senyor Flores, bona nit.
Hola, què tal?
També li volíem preguntar avui per aquesta qüestió. Com dèiem, no és un problema nou, però és un problema que no s'acaba de solucionar mai. Vostè, si ens hagués de donar una explicació, per què hi ha tants problemes a la xarxa de Rodalies, que fins i tot ho hem arribat a assumir com una cosa normal o com una cosa habitual?
Sí, bueno, estic bastant d'acord amb tot el que estava comentant. És un problema de manca d'inversió que s'arrossega des de fa molt de temps. S'emmarca en una aposta en Espanya per l'AVE i per l'alta velocitat i una marginalització de les Rodalies i de la gent que va a Rodalies, que evidentment és molta més gent que la que utilitza l'alta velocitat, no? Hi ha al voltant de 450 milions de passatgers en Rodalies i 45 milions de passatgers anuals en alta velocitat. I evidentment la gent que utilitza les Rodalies és la gent que no té moltes alternatives a part d'això, no? Uh-huh. És gent que no té cap alternativa. O sigui, que ha d'anar tots els matins en els trens de Rodalies i no pot fer res més que resignar-se. Per tant, és sempre les mateixes persones que acaben patint les conseqüències d'una falta d'inversió i que, efectivament, com comentàveu algú també aquí en la tertúlia, no es tracta tant de fer estacions modernes, etcètera, no, sinó d'aconseguir tenir un servei molt més fiable.
A banda d'aquest anunci de l'estació de Sants, un altre dels anuncis estrella d'aquestes últimes setmanes ha estat que des de l'1 de setembre els bitllets són gratuïts. No sé com ho veu vostè, aquesta gratuïtat dels bitllets, i si no seria millor que, per exemple, es pagués un preu, encara que fos més baix, o les persones doncs, amb uns recursos més baixos fos gratuït, però no fos gratuït per tothom, i que aquests diners s'invertissin en la millora del servei, precisament.
Sí, també estic totalment d'acord en aquest punt. És una mesura molt cara, que són fins a finals d'any són 200 milions d'euros i ja estan parlant de que es prorrogarà. Si es prorroga un any sencer ens anem a 600 milions d'euros. És una mesura que en l'entorn acadèmic d'economia del transport ningú l'entén. O sigui, està clar que el transport públic ha de tenir un subsidi, ha d'haver una xarxa, preus assequibles, això està clar, que aquí hi ha consens, però anar a la gratuïtat en cap cas. O sigui, el que s'ha venut, la idea amb la que s'ha venut aquesta política, a més, és de generar incentius a deixar d'utilitzar el vehicle privat, no? A deixar d'utilitzar un cotxe i agafar el transport públic. I això està demostradíssim que no funciona.
Clar, això és el que li anava a preguntar, no? Precisament que un dels objectius era que la gent fes servir més el transport públic i deixés de fer servir el cotxe, però evidentment amb aquests problemes, amb aquests dèficits a la xarxa ferroviària, no sé si és molt factible que la gent digui doncs sí, deixo el cotxe i agafaré el tren.
Això ho fa poquíssima gent, perquè la gent que viatja en cotxe és poc sensible al preu en general. O sigui, el fet de baixar el preu pot atreure alguna persona, però els usuaris que van en cotxe valoren molt més el temps de viatge, la freqüència dels serveis i la fiabilitat del servei. I això ho tenim. Per tant, encara que sigui gratis, molt poca gent que viatja en cotxe es passa del tren. El que pot passar és inclús un efecte molt pervers, i és que gent que anava abans en bicicleta o que anava a peu o que feia altres mitjans, o que no viatjava o que feia servir altres mitjans més sostenibles, acaba agafant el tren, amb la qual cosa acabem congestionant encara més la situació que teníem, que ja era complicada, empitjorant-la encara més. O sigui que en aquest sentit no funciona. Després hi ha un altre argument, que és intentar ajudar la gent de rendes baixes per pal·liar els efectes de la inflació. Però en aquest cas, com també suggeria vostè fa un moment, és molt millor fer mesures, diguem, centrades en col·lectius vulnerables, que són molt més barates, que permeten estalviar molts diners i després alliberar recursos per fer el que realment ens importa, que és a millorar la infraestructura i fer inversions a més llarg termini, perquè si aconseguim un servei millor, més fiable, amb més freqüències, amb una durada de trajectes fiable i curt, més curta i més fiable, aquí sí que podríem intentar atreure gent que va en cotxe. D'aquesta manera sí, però simplement baixant el preu no, de cap de les maneres.
Ara també comentàvem aquí a la tertúlia, posàvem sobre la taula el fet doncs, que és, quan hi ha una avaria en un túnel, per exemple, hi ha un únic accés, no? I per tant tota la xarxa ferroviària se'n veu ressentida. Fa anys que es parla també d'aquesta possibilitat de crear una línia de rodalies a Barcelona que arribi a través d'un túnel per la Diagonal. Això només és com una utopia, d'alguna manera? O vostè creu que seria viable aquest projecte, que hi ha alguna possibilitat que aquest projecte pugui tirar endavant en un futur?
Bueno, ara mateix està en estudi. Depèn de diversos factors, no? Depèn de quin sigui el cost de la infraestructura i de si realment hi ha voluntat de dedicar recursos a infraestructures d'aquest tipus, que és el que jo em plantejo, si existeix realment aquesta voluntat de dedicar recursos a projectes de mig i llarg termini per intentar atacar el problema de base, no? Bueno, que és el que venim arrossegant des de fa molt de temps i que els cicles polítics no s'ajusten a aquest tipus d'infraestructures. Llavors, bueno, podria contribuir, depenent de les característiques tècniques i del cost que tingués la infraestructura.
Doncs avui volíem parlar també amb el professor d'Economia del Transport de la Universitat Rovira i Virgili, Ricardo Flores Fillol, sobre doncs, tota aquesta configuració de la xarxa ferroviària a Catalunya. En fi, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos avui al 9C de RAC1. Que vagi molt bé, bona nit.
I ara, encantat.